kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Ho hauran reconegut, és la gran, la icònica Marilyn Monroe cantant Diamonds Are Best Girl's Friend, els diamants són el millor amic de les dones, una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Los hombres les prefieren rubias. Segur que recorden l'escena d'aquesta cançó perquè sortia Marilyn Monroe amb un vestit de color fúcsia, uns guants llargs, amb el seu pèl, amb el seu cabell ros platí de sempre i amb una bona dosi de diamants al coll, a les mans, fent una coreografia amb un escenari acompanyada de molts homes amb smoking. Una escena plena de glamour, d'aquest glamour dels 50 que tant representa Marilyn Monroe, que ens ha quedat en el record cinematogràfic, i aquesta cançó avui ens serveix de perfecta introducció per la segona entrevista, perquè avui parlem de diamants.
It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend.
I parlem de diamants amb algú que n'és especialista, que és de Sitges i que és Marta Poc. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Carola.
La Marta Poc és gemòloga, especialista en diamants, com dèiem. I clar, després d'escoltar aquesta cançó, no?, amb aquesta icònica Marilyn Monroe, que segur que també t'hi han relacionat moltes vegades, no? I és que relacionem el món de les pedres precioses i dels diamants amb aquest glamour. Explica'ns com una sitgetana arriba, com algú arriba a dedicar-se a aquest món dels diamants.
Doncs, bueno, la història és una mica curiosa, la meva entrada al món dels diamants. Realment, jo vaig estudiar magisteri d'educació infantil i després educació física, o sigui, res a veure amb aquest món.
Que podríem dir que són diamants en brut, no?, els nens, però no és ben bé això, eh? Parlem de diamants reals, avui.
Exacte. I després d'estudiar aquestes dues carreres, doncs, bueno, vaig treballar, sí, en algunes escoles d'aquí Sitges, però volia aprendre més, volia saber més i de cop, doncs, coses de la vida, vaig enviar un currículum en una joieria de Barcelona, a la joieria Puig d'Òria, com molta gent ja sap de Sitges, que he estat allà molts anys, i bueno, vaig entrar allà com un diamant en brut, com dius tu, sense saber absolutament res de joieria, i allà, bueno, doncs, em van formar durant, doncs, bueno, podem dir, els 12-14 anys que vaig estar allà.
Caram, és a dir, i aquell moment de decidir enviar un currículum a Puig d'Òria, què et va passar pel cap en aquell moment? D'alguna manera el destí t'estava marcant, t'estava enviant algun senyal, eh?
Sí, perquè no tenia res a veure, ja et dic, aquests estudis de magisteri amb el món de la joieria és que absolutament res a veure, però tenia com moltes ganes d'aprendre coses noves, sempre m'he estat formant en alguna cosa o alguna altra, he tingut inquietuds, vaig enviar el currículum allà, vaig ser super sincera a l'entrevista, vaig dir que no sabia res de joieria ni havia tingut mai res a veure en aquest món i em va dir, no et preocupis, aquí et formarem. I així va ser. O sigui, vaig començar allà, bueno, rebent els clients a la porta i fent-los seure a la taula. Vull dir, és que era aquesta la meva feina al principi.
Clar, i et va captivar, aquest món perquè t'hi vas estar més de 12 anys en el que sí. Entenc que vas aprendre, no?, i vas descobrir tot un món.
Sí, un món, bueno, en el qual, clar, primer que no hi tenia res a veure, que ningú del meu voltant hi tenia res a veure. I bueno, em va començar a cridar l'atenció el tema de com vivia la gent de l'alta burgesia catalana, que realment era la clientela que teníem a Puig d'Òria, un món totalment diferent al meu, bueno, al nostre, crec, el que jo he viscut amb la meva família. I bueno, doncs crec que vaig saber introduir-m'hi, que Puig d'Òria em va ajudar, sempre he estat agraïda a Puig d'Òria, i bueno, doncs així, mica en mica, vaig voler començar a aprendre tot allò que quan un client entrava, volia i necessitava, doncs, clar, havia de saber i havia de saber explicar i que confiessin en mi, sobretot això.
Clar, perquè entenc que no es tractava només de ser dependenta d'una botiga, no, d'una joieria, sinó de saber, de conèixer el producte i de conèixer-lo en profunditat, fins al punt que t'has format tant que en determinat moment, ara fa pocs anys i ara ens ho explicaràs, decideixes posar-te pel teu compte, fer la teva pròpia marca i començar a fer la teva pròpia joia, dissenyar-la i a vendre-la també per descomptat, no? És a dir, que en tot aquest temps, la formació ha anat molt més enllà del que és l'atenció, eh?
Ah, exacte, sí, sí. Vaig començar, bueno, primer a saber com tractar aquest tipus de clientela que, clar, no té res a veure amb les clienteles dels altres negocis. És una clientela que està acostumada que la portin amb safata, com qui diu, clientela que venia a la joieria amb xòfer, que evidentment no es preocupava de res més que no fos per venir a comprar i estar-se tot el matí allà. La joieria no era una joieria convencional, no hi havia un taulell, eren reservats, o sigui, tu t'asseies allà en un sofà, et servien cava, et servien inclús alguna cosa per picar. Clar, era un tracte que, bueno, n'havies de saber, però jo crec que el que em va fer estar a gust i trobar-m'hi bé va ser sempre ser jo mateixa. O sigui, crec que la gent va valorar en tot moment que fos jo i que no fes un paper i que els tractés com un de tu a tu.
Clar, Marta, perquè Anna va dir, al final, treballar cada dia en aquest ambient, que entenc que no era el teu ambient diari ni l'ambient d'on tu provenies, no? És a dir, a casa teva dedueixo que no rebies o no et llevaves amb cava cada dia, no? És a dir,
no,
és clar, cada
no.
dia, no sé fins a quin punt, com es porta això, no?, en el dia a dia, aquest xoc de mons, perquè d'alguna manera és, sí. Si som tots del mateix país, de la mateixa ciutat fins i tot, però són mons contraposats en molts moments, no?
Molts. O sigui, era com un canvi de xip. O sigui, quan entrava a la joieria era un canvi de xip, ens posàvem uniforme, canviàvem, evidentment, de mentalitat i, bueno, doncs estaven en un món que no era el nostre, però en aquelles hores que estàvem allà dins, sí. Saps?
Vull dir, i l'arribes a entendre, aquest món, i fins i tot a treure, no sé si prejudicis, fins i tot, és a dir, de la mateixa manera que potser poden anar d'allà cap aquí els prejudicis, potser també els tenim d'aquí cap allà.
Exacte, o sigui, jo el vaig arribar a entendre i a acceptar, però mai jo sense sortir ni de deixar de creure ni de saber d'on jo vinc. O sigui, allò és un món i el meu món és un altre, però a l'hora de treballar doncs ens hi havíem d'adaptar i jo m'hi vaig adaptar de la millor manera possible sent jo i no havent de fer un paper. Però sí que és veritat que va passar molta gent que volia treballar allà i quan van veure el tipus de clients o com la gent es gastava els diners com una cosa normal, doncs, bueno, grans quantitats de diners.
Clar, és que no parlem ni de 100 euros, eh? Parlem de molts.
No, parlem de mils d'euros com una cosa normal de venir-te a gastar en una joieria. Gent que no havia pogut treballar allà perquè els hi sabia com greu o tenien prejudicis de que com podia ser que aquella persona es gastés aquells diners en allò i hi hagués gent que passés gana. O sigui, era aquest com un extrem, no?, de pensar, però sí, és veritat que hi havia gent que no s'hi havia pogut quedar perquè s'hi sentia malament, violent o digue-li com vulguis, quan passaven aquestes, bueno,
i qui, Marta, i quina diries que és la que ha de ser la principal virtut per tractar amb aquest món?
Bueno, la virtut jo crec que és molta psicologia, jo crec que molta psicologia perquè i sang una mica freda perquè dius, bueno, tinc aquí davant una persona que es lleva cada dia, li fan absolutament tot, o sigui, és que no ha anat potser mai al súper a fer la llista de la compra i bueno, doncs entendre que aquella és la seva vida normal, que potser la meva vida normal aquesta persona mai l'ha passat, no ha entrat mai a un Zara, no ha entrat mai a un, no sé, una botiga d'aquestes, i bueno, doncs ja està, adaptar-nos i tractar-la amb total normalitat i anècdotes que et puguin explicar, perquè igualment, no?, ja sabem que a vegades aquestes ventes llargues fan que arribis a parlar molt amb aquest client, t'expliqui coses, no?, una mica de consulta psicològica, però bueno, sempre mai sortint del que és la meva forma de ser i ja està. No?
I la discreció entenc que és fonamental. Ara li farem per descomptat, sí. Ella explicarà ja fins, ella explicarà fins on vulgui, però perquè vostès mirin o mirin d'entendre o entenguin aquest món que va viure la Marta durant més de 12 anys, i de seguida passarem a parlar del seu projecte, que d'alguna manera és el que ens ha portat aquí, eh? Però quan parla d'això d'alta burgesia catalana, doncs estem parlant de noms com, per exemple, de Marta Ferrusola, que era una clienta habitual.
Sí, clienta habitual, molt amiga més de la família Puigdòria, i ella estava encantada de venir, d'ajudar-nos inclús, que ho parlàvem fa poc, ara en aquestes èpoques de Nadal ens ajudava molt a decorar el que era la botiga, o sigui, ajudar-nos a fer l'arbre de Nadal, i clar, veies aquesta senyora que de cop dic, ostres, és que estic com fent l'arbre de Nadal amb la Marta Ferrusola, però... Una cosa que dius...
Sí, sí, com qui el fa amb l'àvia, no?, cada dia de casa, doncs en aquest cas el fèieu amb la Marta Ferrusola, que després ha estat titular per altres coses, eh? Potser no tan glamuroses, també hem de dir. I altra persona que també està sent titulars, i ara parlin atenció, eh? Està sent titulars darrerament moltíssim, amb molts dies de tota la premsa escrita televisiva, que era un client molt habitual, que a més tractava molt precisament amb tu, Marta, que era el rei emèrit Joan Carles I.
Sí, aquest era, bueno, era un client, bueno, doncs clar, superespecial, i aquí sí que ja vam, bueno, la veritat és que encara avui en dia no em puc creure que hagués tractat tant de prop amb ell, ja deixant de banda sent monàrquica o no monàrquica.
No, res a veure, no entrem en aquest debat.
No, aquest tema, o sigui, era, clar, era una mica xocant veure com el rei doncs entrava a la joieria i com un client més, i explicant anècdotes i asseient-nos amb ell fent el cafè i menjant xocolata blanca, perquè la veritat és que és un caprici que li encantava la xocolata blanca, i igual que amb altres clients, amb tothom el cuidàvem, eh? O sigui, intentàvem saber què era el que li agradava molt a cadascú per tenir-ho preparat quan vinguessin, però ell, hem de dir que era la xocolata blanca.
Clar, i la primera vegada que vas atendre el rei, o que vas haver-lo atendre, jo no sé com se li queda un... No, i era el que diem, eh? Sense entrar en temes de monarquia i república, no sí, és aquest el debat, però clar, al final estàs parlant d'una persona que saps que clarament sí. Està en un altre món, és una altra jerarquia o escala jeràrquica, no?, en la que difícilment ningú hi té accés d'una manera tan fàcil, i un dia vas a treballar, sí. T'aixeques al matí, et lleves, agafes el tren, no?, perquè no sé si anaves en tren a Barcelona.
Sí, en tren.
Doncs imagina't, agafes Rodalies, arribes a la teva feina, et poses l'uniforme, obres la porta i no sé, i de sobte és el rei. Com se't queda la cara en aquell moment, Marta?
Bueno, és que, a veure, hi havia una mica de... Era un muntatge important quan venia el rei. O sigui, no és que truca el timbre i el rei està a la porta, sinó que hi havia com un protocol que s'entén que hi fos. I, clar, ens trucaven prèviament de la Casa Reial avisant que aquell dia vindria el rei Joan Carles i, bueno, llavors... Havíem d'estar com una mica, bueno, més preparats de lo normal, però pel tema de protocol, més que res. I bueno, sí, de veritat, arribava i bueno, també hi havia com un control a la joieria, entraven, no, els de seguretat, miraven que els clients que hi havien, quanta gent hi havia dins, una mica per controlar, suposo, que la seva seguretat, està clar.
Però i d'això tens alguna anècdota, oi? Que després m'explicaves l'altre dia que tens alguna anècdota precisament amb això, no? Que et comentava el propi rei sobre tot aquest muntatge de seguretat que després es trobava amb tu.
Sí, exacte. És que era curiós que rèiem perquè hi havia tant de control, o sigui, és que ens revisaven els vestuaris on ens canviaven, els lavabos, els tallers, clar, era una joieria molt gran, de dos pisos, i hi havia el taller, hi havia les oficines, era molt gran. Ho revisaven absolutament tot. Llavors el rei, bueno, entrava, sí que s'asseia en un dels reservats, com la resta de clients que entraven, i bueno, doncs sempre es prenia un cafè, juntament amb aquesta xocolata que et deia, i bueno, doncs sí que eren moltes dependentes, 8 o 9 dependentes, però potser li vaig caure bé, o sigui, per aquesta manera de ser...
Eres la seva preferida, eres la seva preferida.
Parlo amb tu, parlava amb ell, Carola, o sigui, així, tal qual, i bueno, sempre doncs, prenia un cafè. Total, que jo anava a la cafetera, li feia el cafè i a mi absolutament ningú em vigilava quan feia el cafè. I això era com curiós, perquè després ella em deia, diu, claro, diu, tanto control en la joyería y cuando me haces un café, nadie te controla, a ver si aquí no, va passar algo, a veure si et posaràs algo dintre el cafè i aquí ningú t'estarà vigilant. Era com una broma d'aquest tipus, que sí que és veritat que és molt bromista i bueno, una persona al final molt planera quan estava allà com nosaltres i saludava absolutament tothom i estàvem a gust amb ell.
Bé, aquesta és l'anècdota que l'havíem d'explicar perquè, clar, comprendran vostès que quan una se n'entera de que aquí, amb qui ha de parlar, resulta que ha estat tractant durant molts anys amb el rei emèrit, de tu a tu, doncs clar, em venen multitud de preguntes. Però tot plegat, sí. Al final, veníem aquí per aquesta experiència, per aquesta trajectòria de la Marta en la joieria Puigdòria, que li va permetre endinsar-se, aprofundir en aquest món de l'alta joieria, de la joieria, però hi arriba a determinat moment a la vida, lligat, em sembla, a la maternitat també, que és un fet que acostuma a passar, en què decideixes fer un canvi, un gir professional i posar-te pel teu compte, Marta.
Sí, exacte. Després de tots aquests anys a Puigdòria i els dos últims al Passeig de Gràcia, en una altra joieria, doncs, bueno, l'haver de ser mare per segona vegada em va fer plantejar que tenia prou coneixements com per poder posar-me pel meu compte, que començava una mica la casa per la teulada, perquè la gent s'hi llença i després comença a buscar. Però, clar, jo ja venia amb aquest coneixement de molts anys, molta gent d'aquest món que coneixia, tallers, bueno, molta gent que m'ajudava, sempre he tingut molta ajuda per part de tothom, que estic superagraïda. I vaig dir, va, doncs si m'han seguit fins aquí, jo crec que si em monto pel meu compte, també em seguiran. O sigui, no em llançava a la piscina. Però sí que confiava, he estat molt confiada, i perquè la gent del meu entorn em deia, sí, fes-ho, que segur que et seguiran, que si ho han fet fins ara, doncs tu llança-t'hi. I clar, em va fer agafar com més il·lusió i dic, va, doncs mica en mica vaig fent. Durant 2 anys he preparat el projecte i ara fa pocs mesos, doncs sí que ja del tot immersa en el món de l'emprenedoria, vaja.
De l'emprenedoria, a la Marta Poch, la poden trobar, per exemple, a les xarxes, a l'Instagram com a Marta Sitges. I Marta, exactament què és el que fas? És a dir, tu fas la joia, dissenyes la joia, fas una joia personalitzada, tens diferents, diguéssim, que branquetes, no?, dins el negoci, però principalment és això, no? El que tu proposes és això.
Principalment és seguir amb l'alta joieria, intentant ser més assequible perquè tothom pugui accedir-hi. I sí, exacte, jo compro, clar, si ja molt guai, compro les pedres jo mateixa des d'aquí de Barcelona, doncs a Amberes o altres llocs del món, on ja ho fèiem en les altres joieries. I des de que compro la pedra fins que entra el client o la clienta i vol un disseny, no soc dissenyadora, no tinc el títol de dissenyadora, però l'experiència tractant amb joies i tenint un taller durant tants anys, sé com s'han de tractar les peces que em porten. Llavors, juntament amb els tallers amb els que treballo a Barcelona, fem aquests dissenys. Ara ja està molt avançat, moltes coses es fan en 3D i, evidentment, la persona ha de saber fer anar un programa 3D de joieria. Jo no el sé fer anar, però, evidentment, els coneixements jo els aporto perquè aquella persona els plasmi en joia o en 3D. I a partir d'aquí es fa tot manual, peces úniques i bueno, molt personalitzades totalment.
I d'alguna manera, Marta, amb aquest projecte entenc que mires també d'apropar aquesta alta joieria a la gent, no? A la gent de peu, a la gent de carrer, sí. I també els diamants, sí. No? Que parlàvem a l'inici, no? És els diamants, és aquesta pedra, sí, no? Sí. Que veiem tan exclusiva, tan llunyana, com tan inassequible, i d'alguna manera tu intentes explicar que no, que no és tan inassequible, oi?
Que no hem de pensar en diamants i en milions d'euros. O sigui, realment vaig fer el tema de diamant, estudiar diamant a la Facultat de Geologia el 2011, quan ja era mare, però vaig decidir fer-ho perquè, bueno, primer, que havia de saber el que venia i, segon, perquè havia de tenir arguments, no només que entrés algú i dir-li que bonic, et queda molt bonic, et queda molt bé. O sigui, molt bé, això és un argument, però s'ha de justificar i s'ha de saber el que s'està venent quan parlem de peces d'aquest tipus, de pedres. Però els diamants, o sigui, crec que poden ser per tothom. És que no puc dir preus, però qualsevol avui en dia pot tenir un diamant. És cert que hi ha qualitats i com amb tot, no? Característiques que els fan que tinguin més valor o menys, però per 20 euros un pot tenir un diamant. O sigui, per entendre'ns, eh? O sigui...
És a dir, no cal ser el rei emèrit, no cal ser el rei emèrit i tenir milions, que ja sabem que els va regalant o no, no ho sabem, és igual, però no cal, no cal. Amb 20 eurets, que d'alguna manera és una xifra prou assequible, no? Doncs, o potser podríem dir 50, eh? És a dir, podríem fer, tenir alguna passeta amb algun diamant. Clar, no serà un gran diamant, no? No, ara no, s'imaginin una gran pedra, però vaja, serà un diamant que ja té el seu valor.
Serà, exacte, i tindrà el seu valor, i tant, i tant. I, bueno, no sé, després l'altra vessant o l'altra branqueta, com dius tu, d'aquesta Marta Sitges, doncs va començar amb voler vendre pedres de color, potser no amb aquestes muntures d'or i potser que fan pujar més aquests preus, treballa amb aquestes pedres de color però més assequibles. Llavors va sortir el famós, bueno, famós, perdoneu,
sí,
perquè...
Sí, no, famós, famós. Famós, popular, ja és popular.
Popular, exacte, el Tupper Jewel, aquest que també ens vam inventar. I són trobades doncs, de grups, de noies normalment, entre 2 i 4 noies, ara actualment clar, no podem ser això, més de 6, i que tenen la seva estona, normalment unes 2 hores, per remenar, provar, mentre prenen una copa de cava. I això sí, es fa doncs, al despatx, doncs, aquí a Sitges o a Barcelona, o a casa. Quasi que he anat més a cases de particulars que no la gent ha vingut al despatx, però hi ha aquestes opcions.
És a dir, aquell format que va, en el seu moment, ara fa uns anys, va fer tan famós del tàper sex i totes aquestes trobades de tàper que li diuen, doncs ara la Marta l'ha adaptat a la joia, a aquesta alta joieria, i d'alguna manera el que fas és presentes, no?, el material que tu tens i poden xafardejar, mirar, i si estan interessades, doncs fins i tot comprar.
Sí, exacte. A més, no és obligatori. Si tu et ve de gust ser un tàper, et trobes amb les amigues que siguin, 2-3 amigues, completament gratuït el format aquesta trobada, no es fa pagar res a ningú per fer-ho i a la gent li agrada doncs, estar com dins d'aquest món de luxe, aquest món personalitzat, aquest món tan atent, tan de tu a tu, prenent-se una copa de cava i sense que ningú molesti, perquè crec que amb això sí que també sóc bastant discreta i respecto bastant al client, que no m'agrada molt dir client, sinó a la persona, que deixi, que miri, que s'emprovi, que toqui, perquè és com realment t'agrada i és fàcil. I és fàcil, crec, que aquest tipus de format agradi.
D'alguna manera, mires de traslladar aquesta tensió que has après i que has tractat, no?, i que has dut a terme tu durant tants anys en aquestes altes joieries, no?, aquesta tensió exclusiva, però traslladar-la doncs, a casa teva, no?, a casa d'aquestes persones interessades, traslladar-la aquí. No? És a dir, que d'alguna manera totes aquestes clientes, clients es puguin sentir, doncs, per una estona, durant una estona, doncs, clients exclusius com els que entren a Puig d'Òria, no?
Exacte. Aquest format d'ara, de no tenir un aparador i no tenir una botiga, sinó una cosa més, en un despatx, que el client ha d'arribar fins allà i trobar-se davant meu, que jo entenc que a vegades, no perquè sigui jo, sinó perquè et trobes davant d'una persona que realment no coneixes, ni coneixen el meu tarannà ni el meu caràcter, i sembla que quan vinguin allà ja hagin de comprar o gastar-se molts diners, no. O sigui, simplement és perquè vinguin, em coneguin el que faig, els hi explico igual que a tu i els oients i a partir d'aquí decideixin si volen tornar o no i quina experiència volen viure, si més la d'una joia personalitzada o en grup que realment està funcionant bé.
Perquè la joia continua i probablement serà sempre un producte que atrau, no, Marta? És a dir, ens dona com felicitat, no? Ens aporta com felicitat.
Sí, ens aporta felicitat i ara em tiraré pedres sobre la teulada, però amb el temps que estem vivint, aquesta època tan dura del Covid i la gent, doncs és veritat que ho està passant malament, m'he sorprès de la gent que té ganes de comprar, de que li expliquin, de saber i a més de joieria, que la joieria, o sigui, ho dic tal qual, no és de primera necessitat. O sigui, aquí...
Queda clar.
I aquí et dic que no, potser no ho hauria de dir, però és veritat. El que passa que encara doncs, em fa com més il·lusió explicar tot això perquè realment la gent té ganes i té ganes de saber i té ganes de comprar i viure aquesta experiència.
Clar, queda clar que no és un producte de primera necessitat, però el que sí que potser també hem après amb aquesta pandèmia, amb aquesta maleïda pandèmia, és que el que sí que és prioritat és aprendre a viure i a gaudir de cada dia, no? I potser això també forma part d'això, no? És a dir, doncs, si en algun moment em puc permetre un caprici, doncs ho faré perquè em provoca plaer, no? És a dir, i potser també forma part d'això, no? I de vegades les males èpoques, no?, ens ajuden a això, a l'intentar... Com que no podem preveure, perquè amb la pandèmia no podem preveure, hem de viure el dia a dia.
Exacte, i la gent, molta gent em diu, però com és que t'has llançat a fer això ara amb la que està caient? Dic, doncs mira, potser ara ha estat un bon moment, ja ho volia fer per Nadal igualment, però perquè la gent continua volent regalar, continua volent seguir com la seva vida normal, entre cometes, celebrar els aniversaris, les jubilacions, les edats aquestes tan claus, no? Els 20 anys, els 30, els 40, els 50, fer les festes en petit comitè, però fer-les, o sigui, els regals volen continuar sent-hi i bueno, intentar acostar-los, apropar-los a la gent que ho vulgui, això sí.
Em queda una pregunta per fer, Marta. Alguna d'aquestes joies que vas vendre al rei emèrit l'has vist després per la tele posada en alguna dona? Ja no et preguntaré en quina. L'has reconegut?
Sí, en alguna sí.
Vinga, doncs ja ho deixem aquí. Marta, moltíssimes gràcies i molta sort amb el projecte.
Molt bé, Carola, gràcies per l'entrevista i als oients que hi són.
Petulet. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.